Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona i fresca tarda. Hola, Ricky, com estàs?
Hola, bé, fresca també.
Fresquet, sí. Oi?
Sí, la
no,
cosa...
No, i espera't.
Sí, bueno,
ja... Nevarà
i... Es tracta d'això, eh?
Sí,
es tracta d'això. També recordar que aquest cap de setmana hi ha el canvi d'hora.
Ah, sí.
Que no,
sí, senyor, sí.
No ens oblidem.
No ens oblidem, no.
A les 3 seran les 2.
Ah, això, rai, que ara ja, com que tothom... va amb el mòbil. No sé si els Rolex i els Patek Philippe aquests canvien sols.
Ah, no ho
sé. O has de fer així, mira, amb la rodeta.
Com no tinc ni un Rolex ni un Patek Philippe...
Per dir alguna cosa.
Per dir alguna cosa, no tinc ni punyetera idea. Bé, doncs, com sempre, moltes gràcies. Benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Avui que és divendres i que, evidentment, doncs, com sempre fem els divendres, ens interessa saber...
El temps.
El temps.
I això té totes les dades a l'Adrià.
Això.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, el temps tornarà a canviar. Dissabte tindrem un matí tranquil, però amb un cel variable, i la tarda tindrem algunes precipitacions al nord del Principat, amb una cota de neu que voltarà els 2.000 metres. Diumenge també tindrem un matí força nuvolat, amb ruixats encara a la cara nord. De fet, aquests ruixats estaran presents al llarg de tot el dia, també als núvols, i tot plegat amb una cota al voltant dels 2.000 metres. Mira. Ara bé, a la resta, a partir de migdia, s'obriran moltes clarianes i tindrem estonetes de sol.
Però
i tot
atenció.
Plegat aquest cap de setmana, amb una temperatura que tornarà a davallar. Diumenge, de fer les més altes, podrien només voltar els 12 graus a cotes baixes.
Què et sembla?
Sí.
Què et sembla? Doncs
bueno, escolta, quan jo he arribat aquest matí aquí al... en camp, el termòmetre del cotxe, perquè avui he pujat en cotxe, estic una mica allò...
Empiucat?
Empiucat i refredadet. Sí. Doncs marcava 4 graus i mig.
Oh.
Sí. Bueno. Ni més ni menys.
No passa res, perquè ens podem escalfar perfectament, per exemple, anant a visitar la Fira d'Andorra la Vella.
Exacte.
Aquest cap de setmana, que ja arriba a la seva 46a edició, que arrenca avui i finalitza el diumenge, divendres i dissabte oberta de les 11 a les 9 del vespre i el diumenge de les 11 a les 7 del vespre.
Es poden fer moltes altres coses, però ens hem centrat, doncs, en aquesta gran festa que és la fira d'Andorra. Pel que fa a les audiències de la tele, ahir es veia venir... Ahir va haver, doncs, a l'Hormiguero la presència d'Isabel Preisler.
La vaig veure un tros.
Jo la vaig veure pràcticament tota. I la veritat és que va estar molt bé, va estar força bé. I, bueno, escolta, a l'espai, doncs, va tenir 2.416.000 espectadors. És un 20,1% de quota de pantalla, que és una autèntica bestiesa.
No sé, aquí al Principat d'Andorra, si...
Estem parlant...
S'ho va mirar molta gent, jo crec que sí, també, no? Però vaja.
A mi em dóna la sensació que sí, però vaja, sempre quan parlem d'aquestes audiències són les audiències de les televisions espanyoles.
Ah.
Ni més ni menys.
I a l'estat espanyol, clar.
I a l'estat espanyol.
Clar, perquè no en tenim aquí, si no... Ho diríem.
Oh, i tant.
Ai,
i tant.
Però encara va fer més quota i més gent mirant-se... Passapalabra.
Passapalabra.
El pot, escolta, estira molt.
És impressionant, eh?
I gairebé ja fregant els 3 milions
és una
de televidents
sí.
Mirant aquest concurs d'Antena 3.
És una cosa increïble. Bé, unes quantes recomanacions avui. Anirem de manera ràpida. Per exemple...
No cal que corris tant, eh?
No? Vale. 13 TV a les 10 del vespre, clàssics. Que és un programa on hi ha una tertúlia després de la pel·lícula, etc. Doncs avui la gran pel·lícula Centauros del Desierto.
Guerra de Secessió. John Wayne. Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood.
I no et deixis el Ward Bond, que és un dels també coprotagonistes d'aquesta gran pel·lícula. Diuen que la millor pel·lícula de la història de l'Oest. Aquest és un habitual en les pel·lícules de John Wayne, vaja. Bé, aquesta, com dic, a 13, a les 10 del vespre. Star Channel, a les 10 del vespre, continua aquest cicle dedicat a James Bond. Li toca el torn a l'espia que me amó. Nobody
does it better. Del 1977, amb Roger Moore, Barbara Bach, Kirk Jorgens i la banda sonora, la cançó principal que la va cantar amb el títol de la mateixa pel·lícula, The Spy Who Loved Me, la fantàstica Carly Simon. Sí. Per qui vulgui plorar una miqueta, pot anar al Canal Drama perquè fan aquesta pel·lícula del 2009. A veure si l'endivineu.
Hola, amiguito. ¿Te has perdido?
Estaba en la estación.
¿Y pretendes convencerme de que nos lo quedemos?
Mañana averiguaré de quién es.
Ah, chica.
Siempre a tu lado.
Ai, sí.
A les 10 també, tot són coincidents a les 10, però bé, n'hi ha per tots els gustos. Una pel·lícula protagonitzada per Richard Gere i el Hachiko.
El gosset,
entre d'altres. I també a les 10, en aquest cas, en el canal Clàssics, una altra pel·lícula, en aquest cas de John Wayne, que és El Álamo.
Què passa? S'han posat d'acord?
Pues no ho sé, noia, des dels 60, aquesta. Lawrence Harvey, Richard Widmer, Frankie Avalon, Patrick Wayne i, evidentment, John Wayne, que a la vegada també dirigeix la pel·lícula.
I és clar, és un western.
És un western.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs avui em fa molta, molta, molta il·lusió perquè me l'aprecio, me l'estimo molt. Fa molts anys que ens coneixem i parlarem, doncs, amb el Miquel Àngel Román. El Miquel Àngel Román, que és periodista, que porta ja la tira en el tema de l'esport. Ell es va incorporar a l'equip de DAZN el 2022 a la Lliga. Després de 23 anys narrant diferents esports, diferents esdeveniments esportius. I des del 2009, doncs, ell és el que posa veu als partits de la màxima categoria del futbol espanyol, així com també d'altres competicions internacionals. I, naturalment, doncs, el diumenge serà el que podrem escoltar a través de DAZN en aquest clàssic que jugarà el Real Madrid amb el Futbol Club Barcelona. Senyor Miquel Àngel Román, un plaer, una satisfacció i una il·lusió molt gran que comparteixis amb nosaltres uns minutets.
El plaer és meu, Ricky. Ja saps que ens coneixem des de fa molts anys.
Masses, poder.
No. Està bé que siguin molts, perquè això vol dir que continuem en la batalla.
Sí,
però,
sí.
Per mi és un plaer sempre xerrar amb tu. Ja saps que almenys per mi és un mite vivent de la ràdio a Espanya, a Andorra i a Catalunya i a tot arreu.
Ai, t'ho agraeixo. Escolta, Miquel Àngel, com van les coses per DAZN?
Bé, la veritat és que molt bé, molt content. Sempre quan fas un canvi, què t'he de dir? Mm-hmm. A la teva carrera professional sempre hi ha pors, sempre penses que potser et pots equivocar, que on estàs potser ja estàs bé, però el canvi, la veritat és que per mi ha estat molt positiu i... Mm-hmm. Vaig aterrar a DAZN l'estiu del 2022 i ja anem, aquest estiu farà 4 anys. Mm-hmm. I la veritat és que molt bé, molt content, treballant molt, fent el que més m'agrada, que és explicar futbol en directe i res, la veritat és que molt content.
Què anava a dir? Com quants partits ja hauràs narrat tu?
Jo portes tinc un càlcul... Tinc un càlcul aproximat d'uns 4.000 partits o més.
Mare de Déu.
Sí, perquè durant tota l'etapa que vaig treballar a Mediapro en diferents projectes, Gol Televisió, quan Gol era un canal de pagament, sí, Diners Sports, sí. i i després Movistar, jo feia aproximadament entre 250 i 300 partits per temporada.
Déu-n'hi-do.
Llavors només fa falta multiplicar 14 anys a MediaPro amb aquesta mitja. El meu rècord en una temporada són 334 partits, vaig fer una temporada.
Mare de Déu santíssima. Sí. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Miquel Àngel, és impressionant. I tant, i tant de bo que en facis molts més, que estic segur que ho faràs, que ho faràs. A mi saps el que m'agrada... Val, saps? A mi saps el que m'agrada molt de les teves retransmissions, que a més segueixo, és allò quan hi ha una jugada d'aquelles bueno, important, bona i tal, allò de però esto qué es, però esto qué es. M'encanta, és molt...
Mira, això saps d'on ve?
No.
Això ve d'un d'un moment de Matías Prats. Ah. Sí, la història és curiosa.
Ja sé per on vas, em sembla, ja sé per on vas.
Unes connexions que va fer el Matías Prats en diferents punts al Mundial del 94.
Sí, senyor.
I llavors el van punxar i estava enfadat,
sí.
I va dir, però això què és? Perquè no funcionava res, i el van enxampar.
Efectivament.
Jo aquest moment no el vaig veure, però anys després, quan vam coincidir amb tu a Ràdio Barcelona, a Localia...
Sí, sí, a Localia.
El meu estimat company, que malauradament ja va morir fa uns anys, Francesc Bofort, va rescatar aquest vídeo i me'l va posar. I jo em vaig pixar de riure.
No, és que
I
és molt
bo. Se'm va quedar allò al cap i, mira, moltes vegades quan estàs narrant vas tirant de coses que has viscut o que has vist, i mira, ho vaig incorporar ja fa molt de temps a les narracions, i és un moment com més distès, d'alguna manera. No,
no, em fa molta gràcia. Escolta, anem al tema del partit que, bueno, narraràs tu amb el teu equip habitual. Per cert, tens el Guti, no? El Guti, que tal és el Guti?
Molt bona gent.
Sí,
molt
no?
Bona gent.
Té pinta, té pinta.
És a dir, després ja saps tu que cadascú té la seva imatge pública i que cadascú, quan surts de televisió o has estat una persona coneguda, com el cas del José, del Guti, doncs la gent es fa una mica o construeix d'alguna manera la teva personalitat, no? Però quan tens la possibilitat de conèixer la persona, el Guti és un tipus fantàstic. Vull dir, ha estat un gran descobriment també per mi, perquè a mi també m'ha passat, com a la resta de la gent, que tenies una mica la seva imatge deformada, però molt bé, molt bé. A mi saps
una cosa que m'agrada del Guti? És que parla, no diré clar i català, però sí clar i madrileny. No? És un tio que no té pèls a la llengua, eh? Vull dir, diu les coses tal com raja, no?
Sí, sí, i la veritat és que li importa un rava si el que diu agrada o deixa d'agradar.
Correcte,
si algú
correcte,
s'enfada,
correcte.
Que en definitiva és la nostra feina és aquesta. Tu has d'explicar el que creus que, per exemple, una jugada polèmica, el que creus que és. En definitiva, després no hi ha... no hi ha una veritat respecte a un contacte a l'àrea, per exemple. Hi ha gent que pensarà que aquell contacte a l'àrea és penal i hi ha gent que pensarà que no ho és, no? Però ell dona la seva opinió i ras i curt, que és el que a mi m'agrada en aquesta situació.
Molt bé, doncs justament amb el Guti, el Miquel Àngel Román també tindrà el Rafinha, que espero que no sigui el del Barça, oi? Perquè si no ja no podria jugar el partit.
No, és el Rafinha, l'Alcántara, el germà del Thiago, que va jugar al Barça
també. Efectivament, després sí. L'Alberto Jogo, l'Eneco sí. Fernández, i com a comentaristes aquests, i a peu de camp concretament el Sergio Llorente. Bueno, doncs tens un equiparro, eh? Tens un
sí,
gran...
però estem dividits, eh? És a dir, en aquesta ocasió estaran a plató el Pablo Pinto, el Guti i el Rafinha Alcántara, fent la prèvia i portant el pes de la prèvia des de plató, però la narració del partit pròpiament dita la farem aquest cop l'Alberto Ejogo, l'Eneco Fernández i un servidor amb el Sergio Quirante a pel de cap.
Ah, estupendo, molt bé. Escolta, un partit d'aquestes característiques et crea una situació de nervis diferent a qualsevol altre partit que no sigui un clàssic, o no, ja ho tens assumidíssim?
No, nervis no. Després de tants anys, la paraula no són nervis. Aprofitant aquell lema fantàstic que encara aprofita el Reial Club Deportiu Espanyol de Tus Amores...
Hombre, que va molt bé, eh?
Sí, va fantàstic. Un clàssic per un narrador és una... meravellosa responsabilitat. Mm. Vull dir, sents la responsabilitat perquè és el gran dia del canal, el clàssic, és el partit que tothom mira, on la televisió diposita les seves esperances per fer abonats, per donar imatge, per un munt de coses. Llavors sents aquella responsabilitat d'intentar fer-ho bé perquè és el gran dia del canal, no? Mm-hmm. I, però és una responsabilitat meravellosa perquè qualsevol persona que es vulgui dedicar a la narració esportiva, el seu somni és poder narrar partits d'aquest tipus, no? Sí. I al cap i a la fi, Riqui, tu saps, la prèvia es fa llarga, moltes històries, moltes reunions, però quan s'encén la llum i et diuen parlant i comença el partit, es tracta de disfrutar. I l'escenari, els equips i el grup de jugadors que hi ha sobre el camp són per disfrutar, vull dir, són dos dels millors equips del món, amb un grup de jugadors que molts d'ells estan dintre del grup dels millors jugadors del món, pel narrador és un luxe. I així intento afrontar el partit, no? Responsabilitzat, perquè és un partit molt important, però al cap i a la fi buscar l'objectiu de sempre, que és disfrutar, perquè si tu disfrutes, la gent disfruta.
Sens dubte, estic totalment d'acord amb tu, Miquel Àngel. I a més també mantindre doncs, un to, diguem-ne, que no sigui ni massa tirant al Barça ni massa tirant al Madrid, no? Perquè hi ha gent doncs, del Barça i del Madrid i segons què dius i segons com ho dius ja diuen, mira, aquest és culer o aquest és madridista, no? Vull dir, mantindre una imparcialitat, no?, a la narració.
Però saps què passa, Riqui? Primer, hi ha gent que diguis el que diguis s'enfada.
Sí, sempre.
I sobretot avui en dia, amb les xarxes, tothom s'enfada i tothom pensa que vas en contra seu. Però has d'abordar el partit primer, com tu deies, des de la imparcialitat, pensant que hi ha gent que t'està mirant que és del Madrid, que és del Barça, que és de l'Espanyol o de qualsevol altre equip, gent que també s'aproxima a aquest partit perquè és un espectacle mundial i ho vol veure. Però sobretot, has de fer aquest partit com... No em surt la paraula ara.
No.
Has de tenir present, sobretot, que tu no ets l'element important d'allò que està passant.
Yeah.
El més important, des de la humilitat, no em sortia la paraula ara.
Humilitat, val.
Per mi és la clau, des de la humilitat. Vull dir, tu, el narrador no és protagonista, el comentarista no és protagonista, els protagonistes són els jugadors. Tu has d'estar allà intentant no molestar gaire tot el que passa i acompanyar l'emoció del partit de la millor manera possible. Mm-hmm. Vull dir, el meu paper en un clàssic és absolutament secundari. Si jo no hi vaig diumenge, al Bernabéu, el partit es jugarà i no passarà res. En canvi, si no van els jugadors, no hi ha partit. Encara que jo estigui allà per narrar el partit.
Yeah.
Doncs des d'aquest punt de vista has d'intentar fer un partit com el clàssic de diumenge o qualsevol altre partit de futbol, pensant que tu no ets el protagonista i que has d'intentar acompanyar i intentar fer l'experiència del televident, en aquest cas, el més agradable possible.
Molt bé. Miquel Àngel, Real Madrid-Barça, qui arriba millor en aquest primer clàssic de la temporada?
Jo tinc la sensació... En primer lloc, jo crec que no arriben bé cap dels dos.
Correcte.
Tot i els números, la sensació futbolística que jo tinc és que ni el Madrid ni el Barça estan en el seu millor moment, que són dos equips que han de créixer durant la temporada.
Penso igual que tu,
Jo veig un puntet millor al Madrid, però bàsicament perquè el Barça té moltes baixes de jugadors molt importants. Hi ha jugadors que probablement arribaran al partit de diumenge, però l'estat de forma no serà el més adient, i això em fa pensar més, tenint present la localia, és a dir, que el Madrid juga com a local, que el Madrid és un puntet més favorit. Però ja saps, Riqui, perquè tu veus futbol com jo des de fa molts anys, que aquests partits són imprevisibles i que encara que pensi que el Madrid arriba un puntet millor, vés a saber què és el que passarà. Però sí, penso que el Madrid està un puntet millor que el Barça.
Un puntet millor que el Barça. El fet de que Hansi Flick no pugui estar a la banqueta, perquè crec que està sancionat...
Sí, sancionat.
Sí, això d'alguna manera influeix amb els jugadors, o no?
Sí, jo crec que és important. Jo crec que tenir és com anar a l'oficina i que estigui al teu cap o que no estigui al teu cap.
Yeah.
És a dir, tu al final vas i treballes, però és diferent i al final...
Miquel Àngel, perdona, depèn quin cap que hi hagi a l'oficina, prefereixo que no hi sigui, eh?
Ja ho sé. Tens tota la raó.
Vaya caps, tu.
Crec que la comparació més o menys s'entès, no?
Ja, totalment.
I després perquè quan tens el primer entrenador a la banqueta té l'ascendència per cridar l'atenció a un jugador, que el jugador li faci cas des del primer moment, té ja la manera de comunicar concreta i correcta per dir el que vol en aquell moment, i quan no hi ets, doncs has d'esperar al descans. Però bueno, al final, aquests partits, tots els partits en realitat, però aquesta mena de partits sobretot depenen dels jugadors, és a dir, estan mans d'ells. Hi ha, i més un equip, en aquest cas com el Barça, que és la segona temporada del Hansi Flick, els jugadors ja saben què vol l'entrenador, què espera d'ells en aquest partit, i l'única cosa que ho han de fer és intentar executar-ho de la millor manera possible.
Vale, parlem de Flick, que no hi podrà ser-hi, sí, estarà Xavi Alonso.
Sí.
Xavi Alonso, per tu, és un entrenador fiable pel Real Madrid?
Jo crec que és un gran projecte d'entrenador, encara és jove, té poca experiència, perquè ell va entrenar al filial de la Real Societat i després un parell de temporades al Leverkusen, a Alemanya. Allà va fer història, perquè amb el Leverkusen va aconseguir el primer títol de la Lliga Alemanya de la història d'aquest club, és a dir, que la feina que va fer allà és molt bona, però el Madrid és una altra història, és com agafar la banqueta del Barça, no? Són clubs molt complicats, són com una cadira elèctrica per un entrenador. Si fas una errada, te'n pots anar al carrer o la teva figura pot quedar tocada de manera gairebé definitiva. Però crec que és un bon projecte d'entrenador, que ha arribat amb idees modernes al Madrid, un Madrid que amb Ancelotti, sobretot la darrera etapa, estava una mica anquilosat al passat. I crec que està fent coses positives, però clar, també ho pensava això abans del derbi de Madrid i la cosa va acabar com va acabar pel Madrid. Per tant, piano, perquè com et deia, aquests equips són molt complicats, però com a entrenador és un projecte d'entrenador molt interessant i aviam com li va, porta poc temps. I la paciència no existeix en el futbol.
No, en absolut. No, saps per què t'ho deia això? Perquè coneixes sobradament també el José Miguel Villarroya, que és habitual també col·laborador d'aquí del programa des de fa molts anys, i parlem de Madrid perquè ja saps que és un gran madridista, i l'altre dia precisament em comentava, diu, parlant de Xavi Alonso, dice, mira, no me gusta cómo está jugando el Madrid, y además a Xavi Alonso cada vez se le está poniendo la cara más de Carlo Ancelotti. Vaig quedar parat, dic, què me dices?
Clar, és que moltes vegades, saps què passa, Riqui? Els entrenadors han de lluitar, no només... sobretot han de lluitar contra l'expectativa. I quan el Madrid fitxa el Xavi Alonso, l'expectativa respecte a l'equip són molt altes. Primer perquè vens d'una darrera temporada molt dolenta amb l'Ancelotti, després perquè fitxes un jugador que és llegenda del Madrid, perquè ho va guanyar tot amb l'equip blanc, perquè fitxes un entrenador jove amb una manera de jugar diferent, perquè ve de fer-ho molt bé a Alemanya, i llavors, clar, l'expectativa arriba pràcticament al cel. I clar, estar a l'alçada de l'expectativa a vegades és molt complicat, però fa falta paciència per qualsevol projecte. Tu imagina't que l'Espanyol la temporada passada, les primeres de canvi, fot fora el Manolo.
Sí.
Doncs imagina't quin entrenador s'estaria perdent ara l'Espanyol. Doncs a vegades fa falta aquell punt de paciència, de tranquil·litat, perquè les coses acabin quallant.
Perfecte. Miquel Àngel, no et vull entretindre més, ja anirem parlant, jo et aniré, com sempre, seguint a les teves narracions dels partits que es juguen. Esperem que el diumenge tinguem un bon partit, i si no tenim un bon partit, com a mínim tinguem una extraordinària, que no cap dubte, una extraordinària narració, i que ens ho passem molt bé amb aquestes coses que dius i que sempre comentes, i que esperem que no falti allò «però esto qué es, però esto qué es», que és tan teu, tan teu.
Si ho dic diumenge, me'n recordaré de tu.
Moltes gràcies, Miquel Àngel. Una abraçada molt, molt forta, sort, i, evidentment, dir-te que t'estimo molt.
Gràcies, Riqui, una abraçada gran.
Igualment, que vagi bé.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Riqui Romero.
Doncs res, que acabem, i com sempre ho farem amb música, avui viatjant fins al 1971, veritat?
Sí, el 24 d'octubre, dia com avui,
perquè es va publicar un àlbum, bueno, un dels àlbums importants de la història de la música. Concretament va ser Don McLean que va publicar el famosíssim àlbum American Pie.
Exacte.
Un dels discos més venuts de l'any. Una cançó que donava nom al disc i que feia referències a numerosos músics i cançons populars, i incloïen Janis Joplin, els Beatles, els Rolling Stones, Elvis Presley, i també doncs, es mencionava events com l'accident aquell aeri en el que va morir Buddy Holly, Big Bopper i Ritchie Valens. O sigui, tot això és una mica la lletra d'American Pie.
Doncs exacte, escoltarem la cançó que donava títol en aquest magnífic àlbum de Don McLean. Desitjant-vos que tingueu molt bon cap de setmana i esperant-vos doncs, el proper dilluns. Adéu-siau.
Adéu.
A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. This'll be the day that I die. Help us.
swell through the birds flew off with a fallout shell 8 miles high and falling fast it landed foul on the grass the players tried for a forward pass with the jester on the sidelines in a cast now the halftime air was sweet perfume while the sergeants played a marching tune